Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia de nou. Canvien el cel. Els núvols aniran guanyant terreny, sobretot durant la tarda, amb alguns plogims durant la propera nit.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Dani Cortés.
Què tal? Bon dia, són les 8 d'avui, que ja és divendres. Ja és divendres 9 d'abril del 2021. Avui el temps, pel que fa el temps, ja ens ho deia ara l'Albert i després ho ampliarem, però sembla que tindrem nou canvi de temps. Hi haurà un dia amb núvols i cap al final del dia doncs algun plogim, i durant també la propera matinada, i la temperatura doncs al llarg del dia i del cap de setmana doncs anirà variant. Per exemple, demà tindrem un estat de cel variable que intercalarà estona de més núvols amb estones de més clarianes. Pujada la temperatura diumenge. Veurem si pluja o no. Ara mateix tenim a Pals 12 graus i a Palafrugell també, per tant, déu-n'hi-do la temperatura a aquesta hora del matí. Les 8 del matí ja feia dies que no la teníem. Avui us explicarem la història de l'home detingut al Baix Empordà amb un cos mort al cotxe. El van detenir a Jafra després que conduís durant 30 quilòmetres contra direcció per la P7, i segons han explicat molts mitjans, aparentment era un home, era una parella de suïssos que estaven fent l'últim viatge de parella. Ell estava terminal i durant el viatge va morir. Us ho explicarem avui al Supermatí, en què també us relatarem l'acord entre la policia local de Calonge i l'Ajuntament. Hi havia molta conflictivitat entre aquestes dues parts. La policia local havia dit que deixaria de fer hores extra perquè no es pagaven, i ara sembla que hi ha un acord, i de fet els sindicats agraeixen especialment a l'alcalde per haver fet possible aquest acord. I també us explicarem avui al Supermatí que demà es fa l'homenatge a les persones que han lluitat contra el coronavirus a Palafrugell. Serà en un acte on només hi podran anar els representants de les entitats homenatjades, però que homenatjarà moltes entitats del municipi que han lluitat contra la pandèmia durant aquest any i pràcticament dos mesos que portem ja. I avui al Supermatí parlarem amb els responsables del Festival Mirades, el setè Festival de Fotografia del Baix Empordà, que arrenca avui mateix i fins al 2 de maig i que es fa a Torroella de Montgrí, a Ullà, a la Bisbal i a Girona. I també ens volem fixar en una crida que ha fet l'Ajuntament de la Bisbal a no passejar els gossos durant el curs del riu, aigües amunt del Pont Vell de la Bisbal. L'àrea de Medi Ambient recorda que els gossos s'han de dur lligats, també a la llera del Daró, que el problema és que hi ha ànecs i altres animals que estan utilitzant les basses i els seus entorns per niar i criar, i la presència dels gossos podria posar en perill la seva reproducció. Avui parlarem amb un tècnic de Medi Ambient de la Bisbal perquè ens expliqui realment la qualitat de la fauna que nia en aquests moments al riu Daró, a la llera del riu Daró, que potser és desconeguda per molts. 8:03. Saludem la redacció d'informatius de Ràdio Capital. Sergi Villena, bon dia.
Què tal, bon dia.
Anna Salvador, bon dia.
Bon dia.
Eugènia Güell, bon dia.
Hola, bon dia.
Paula Balsebre.
Hola, bon dia.
I Sandrine Bosnet.
Bon dia.
Una persecució de pel·lícula ahir al llarg de l'Empordà. Una persecució policial a la P7 que ha posat en descobert una història d'un viatge de comiat entre una parella. El vehicle que viatjava aquesta parella va girar cua a l'autopista Alboló, prop de la frontera, i fugint d'un control de la gendarmeria va entrar a territori espanyol, va circular per la P7 més de 30 quilòmetres. Ara ens explicarà l'Anna Salvador què és el que va passar, però dins del cotxe hi havia un cadàver al seient de l'acompanyant, amb el cinturó posat i tapat amb una manta. Els dos homes, de 88 i 66 anys, de nacionalitat suïssa, mantenien una relació sentimental i es creu que el més gran estava greument malalt. Segons la principal hipòtesi amb què treballen els investigadors, la parella estava fent el darrer viatge de comiat i va ser llavors quan l'home va morir. Ens explica ara l'Anna Salvador, ens fa un resum de com va anar la persecució.
L'home va circular més de 30 quilòmetres contra direcció a l'AP7 fins que va sortir a carreteres secundàries i va tenir un accident a l'alçada de Jafra. Allà els Mossos van inspeccionar el vehicle i van localitzar el cos d'un home tapat amb una manta. El cadàver no presentava signes de mort violenta. I de moment s'ha obert una investigació i s'ha traslladat el conductor a la comissaria de la Bisbal d'Empordà.
I sabeu que aquests dies s'està fent el judici per l'assassinat d'un home, un home que va matar el seu germà a Palafrugell a cops de crossa. Doncs bé, els investigadors afirmen que la primera versió de l'acusat que van rebre no quadrava gens.
Els veïns apunten que dies abans del crim els germans tenien mala relació i discutien sovint. Va ser durant la reconstrucció que el processat va confessar que s'havia embarallat i l'havia colpejat amb la crossa.
I també us hem de posar en antecedents amb aquesta última, amb aquesta notícia que us expliquem ara, que és que el fet que les, la policia local de Calonge i Sant Antoni i l'Ajuntament han arribat a un acord per tornar a fer hores extra, un acord en el conflicte laboral que mantenien.
Exacte. Després de dos mesos de protestes de la policia local de Calonge i Sant Antoni per l'accés d'hores extres sense remunerar que feien els agents, s'ha arribat a un acord amb l'Ajuntament del municipi. Ha intervingut el sindicat de funcionaris i després de diverses reunions s'ha arribat a un conveni on es milloren les condicions laborals del cos policial i es compensa aquestes hores extra.
A Torroella de Montgrí, l'AMPA podrà recórrer contra la privatització del menjador de l'escola Guillem de Montgrí. Sandrine.
Exacte, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha donat la raó a l'Associació de Pares i Mares d'Alumnes de l'escola Guillem de Montgrí. Això l'ha anunciat Advocat Salelles als lletrats que els representen.
Palafrugell entrega demà la medalla d'honor a qui ha lluitat contra el coronavirus.
Sí, el proper dissabte 10 d'abril a les 6 de la tarda tindrà lloc l'acte d'entrega simbòlica de la medalla d'honor de la vila. I aquesta es donarà a tota la gent que al llarg del darrer any ha estat en primera línia en la lluita contra la Covid-19. És un acte amb aforament limitat que seguirà totes les mesures sanitàries i de prevenció i que assistiran només representants de les entitats homenatjades i les autoritats del municipi. La resta de gent el podrà seguir en directe a través de la web de l'Ajuntament.
Gràcies, Paula, i ja en teníem ganes, i és que Pals està preparant un dels esdeveniments característics del seu municipi, que és en aquest cas la 27a edició ja de l'edició del Pals i la cuina de l'arròs, Anna.
La campanya gastronòmica per excel·lència de Pals torna després de no poder-se celebrar l'any passat. Des del 15 d'abril fins al 16 de maig, els restaurants participants oferiran un menú basat en l'arròs de Pals com a plat principal. Tot i això, des de l'Ajuntament expliquen que l'objectiu és anar més enllà.
Es tracta d'acostar el públic a les tradicions i a la història del nostre municipi. Podem gaudir no només del plat d'arròs, sinó que es poden gaudir de visites guiades, passejos pels camps d'arròs, etc.
I la Bisbal fa un homenatge al polític i pedagog Josep Pallach aquests dies.
La Bisbal inicia un seguit d'activitats que commemoren el centenari del naixement de Josep Pallach. Els actes començaran avui divendres amb la inauguració al Castell Palau de l'exposició titulada Josep Pallach per l'educació i el compromís social, i clouran el proper 29 d'abril amb la projecció d'un documental.
Palafrugell comença a repartir cubells de residus.
El proper 19 d'abril entra en vigor el nou calendari de recollida porta a porta. A més de repartir els cubells de reciclatge, la caseta de qualitat urbana proporciona informació a la ciutadania sobre el funcionament del nou calendari.
En esports, les principals estrelles internacionals del kitesurf competiran aquest cap de setmana a la badia de Palamós.
Més de mig centenar de regatistes internacionals de 10 nacionalitats diferents es donaran cita a la platja Gran de Palamós per disputar aquesta prova nàutica. El director del circuit, Sergio Smith, ha explicat a Ràdio Palamós que, malgrat es tracti d'un circuit europeu, es pot equiparar a un campionat mundial.
I el programa d'avui el tancarem amb l'agenda d'activitats al Baix Empordà de cara al cap de setmana de la mà d'en Roger Rams. Roger, bon dia.
Bon dia. Avui, com cada divendres aquí a Ràdio Capital, descobrirem els millors plans per fer durant el cap de setmana. Començarem a Palafrugell, anirem al Teatre a la Bisbal i acabarem a Torroella amb activitats per tota la família.
Moment de repassar la previsió del temps. Albert Aparicio, bon dia.
Bon dia.
Quin temps ens espera per avui i pel cap de setmana?
A les portes del cap de setmana avui ens espera un dia on la nuvolositat anirà guanyant terreny amb el pas de les hores i a la tarda el cel estarà ben tapat amb probabilitat d'algun plugim cap al final del dia i durant la propera matinada. La temperatura continuarà variant realment com una muntanya russa. Ahir, de fet, es va tornar a produir algunes gelades amb 0 graus a la Bisbal d'Empordà i gairebé un grau sota 0 a Torroella de Montgrí. Però ràpidament la temperatura va pujar fins als 18 graus de màxima, avui amb aquests valors màxims que quedaran més acotats entre els 16 i 17 graus a causa de la nuvolositat. I pel cap de setmana, dissabte, amb un estat de cel variable que intercalarà estones de més núvols amb estones de clarianes i diumenge, primera part del dia amb més sol i pujada de temperatura màxima al voltant dels 20 graus o fins i tot es poden superar els 20 graus, però entre la tarda de diumenge i el matí de dilluns tornen la inestabilitat, els ruixats i una nova baixada de temperatura.
Les principals notícies del Baix Empordà al minut a radiocapital.cat.
I avui el comentari d'opinió aquí al Supermatí de Ràdio Capital, quan són les 8 i 11 minuts, ens envia l'escriptora Rosa Regàs.
Veient les notícies de les diferents cadenes i sobretot els comentaris dels que intervenen els grups per comentar aquestes notícies, no deixo de jugar a veure si endevino de quin costat es posaran els nou convidats, perquè els antics ja no cal ni que m'hi fixi. És com si portessin el que els hem sentit dir o el que els sentirem dir dibuixat a la cara. Fins on arriben els camins per influir en la gent? Fins on estan disposats a arribar els que reben pressions per parlar a favor o en contra d'un personatge, d'una actuació, d'una llei o d'un grup polític? És així com arribo a la conclusió de que tot serveix per influir en el pensament dels altres. Des de la més elaborada publicitat dirigida a un públic multitudinari fins al savi més vell i retirat que potser algun dia parlarà al públic. Valen fotos, pintures, paraules, frases fetes, referències, comparacions, presentats a cartells, pel·lícules, novel·les, poemes i cançons escrites o inventades per persones manades o per l'infinita multitud de voluntaris que hi ha al món capaços de carregar-se a un personatge que ni l'han vist actuar, ni els afecta el que ha fet, ni té idea de que el fer-ho hagi comès un delicte. Per posar un dels 1.000 exemples, els que parlen però no han passat el control de la veritat i menys encara el de la qualitat, utilitzant informacions poc honestes i desinteressades o d'altres que poguessin mostrar com a penyora de la veritat del que es parla. Tot això ho pensava en acabar El fill del xòfer, de Jordi Amat, que he llegit en molt poc temps, perquè són les notícies embolics econòmics de gent de la joventut, de la meva joventut, que almenys de vista o en fotos als diaris els conec a tots. Fins aquí tot correcte, el llibre molt bonic i molt ben fet. Però en acabar el llibre, en les últimes pàgines, a la segona meitat, a l'autor sembla ben bé que se li hagi acabat aquesta virtut dels biògrafs que, sense jutjar a ningú, ens van dibuixant la vida, els problemes, els malsons i les tragèdies o els happy ends de la seva vida, sense que intervinguin les seves pròpies opinions i molt menys el fàstic i el pavor que els hi provoca cada una de les accions del protagonista. Una vida que ja ens ha mostrat utilitzant una mica una negativa subjectivitat que ho esborra tot. Fins a tal punt, l'odi i la inutilitat era gran que al final el lector es posa a favor del presumpte delinqüent. Quan dic lector, vull dir jo mateixa. En aquest cas, fins i tot hi ha des del començament una tesi que defensar, i és que la venjança pel mal tracte rebut del pare es fa present en cada una de les accions o treballs que com a tal s'hi necessitarien del judici de l'autor, però gairebé no compta que la víctima, Alfons Quintà, hagi fundat i donat a TV3 els millors anys de la seva vida o que hagi sigut el primer periodista encarregat de Catalunya en el diari El País, entre moltes, moltes altres feines, de les que si sabem els atacs de geni i mal humor i l'infinitat de mini bestieses que es permetia fer cada dia en plena feina. Molt interessants, però insuficients. Per què un personatge que ens havien mostrat amb tants episodis tràgics i públics interpretats com a venjances per la conducta del seu pare, era reclamat pels grans inversors en mitjans de comunicació dels anys 1970 a 2005. I és que en escriure sobre els altres, per fer-ne un retrat creïble d'ell i de la seva època, el que fa més falta no són tant les referències, les notícies directes del protagonista o del seu entorn, sinó saber i arribar a deturar els sentiments més íntims, inexplicables, quasi sempre, que aprofiten qualsevol ocasió per saltar les barreres que cada qual instal·la al voltant del seu cor i del seu cap, per tenir en pau la seva intimitat, perquè, com tothom sap, serveix de molt poc per explicar la vida dels altres.
Torna a escoltar aquest comentari, sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
I avui, a la cançó del dia, Years and Years han tornat i ho fan amb Ollie Alexander com a únic component del grup Years and Years. L'actor acaba de presentar Starstruck, l'avançament del seu nou disc, que avui és la cançó del dia. Les 8 i 20 minuts, de seguida tornem, parlarem del Festival Mirades de Torroella de Montgrí, que es celebra a partir d'avui.
Un territori, una música, una ràdio.
La ràdio de l'Empordà. Ràdio.
Capital.
Tota l'actualitat de l'Empordà és el Supermatí.
De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general, perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital. I sempre que vulguis, a radiocapital.cat. Arriba la setena edició de Mirades, el certamen bianual de fotografia del Baix Empordà. Del 9 d'abril al 2 de maig, descobreix una quinzena d'exposicions repartides entre diversos espais de Torroella, la Bisbal i Girona. A més, el 10 d'abril, vine a la Fira de Fotografies d'Autor i a la trobada d'editorials de fotografia que tindrà lloc al Passeig de Catalunya de Torroella de Montgrí. Mirades, el certamen de fotografia del Baix Empordà. Més info a fototorroella.cat. Organitza Associació Foto Torroella.
20 anys fent Empordà. 20 anys fent Ràdio Capital.
Hola família, què tal? Soc l'Illami i m'agradaria felicitar Ràdio Capital pels seus 20 anyazos recolzant la música catalana. Felicitats família i ens veiem aviat.
Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà.
20 anys. Salsa, bachata, son. La música que escoltaven els indians de l'Empordà mentre feien fortuna a les Amèriques és a radioindiana.cat. Radioindiana.cat. L'emissora de música llatina, 100% online, de Ràdio Capital. Ràdio Indiana, i no paris de ballar. Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
8 i 22 minuts. Avui arriba a Torroella de Montgrí i a tot l'Empordanet el Festival Mirades, el setè festival de fotografia del Baix Empordà. Arrenca avui fins al 2 de maig aquest festival bianual que organitza l'Associació Foto Torroella. I avui parlem amb un dels seus impulsors. Aquí ja tenim el telèfon, que és en Vicent Rovira. Vicent Rovira, què tal? Bon dia.
Bon dia, bon dia. Què tal?
Avui arrenca aquest festival Mirades. Expliqui'ns què hi podrem trobar.
Bé, en aquest festival trobarem una quinzena d'exposicions repartides a diverses poblacions. En trobarem 8 aquí a Torroella de Montgrí, a la Bisbal d'Empordà n'hi ha 3 al castell. Després en trobarem també al Centre Cívic d'Ullà 3 exposicions i per últim una al Centre Cultural de la Mercè de Girona.
Permeti'm que li pregunti, expliqui'm, n'hem parlat moltes vegades d'aquest festival, és un festival que en tota la història de Ràdio Capital doncs, s'ha anat fent i hem parlat amb vostè de fet en moltes ocasions, però m'agradaria que ens posés en situació, és a dir, com neix un festival de fotografia com aquest, amb l'importància que té aquest, al Baix Empordà.
No, això neix arrel d'una iniciativa de l'associació Foto Torroella ja fa temps, no? Una mica el nostre objectiu com a associació és donar a conèixer la fotografia com un mitjà d'expressió artística, no? Llavors, en aquest sentit, la nostra intenció era donar oportunitat o donar ocasió que els fotògrafs emergents, sobretot, doncs tinguessin un espai on poder ensenyar el seu treball, bàsicament, perquè això és un tema que costa bastant, no? Poder exposar quan tens un treball acabat, i això és bastant complicat. I aleshores, doncs, en aquest sentit, era l'objectiu del festival, donar oportunitat que durant tot un mes sencer, normalment sempre ha sigut el mes d'abril, doncs poguessin veure exposicions a les diferents poblacions d'aquí a l'Empordà.
Com s'escollen els fotògrafs que apareixen o que participen a les exposicions, en totes les exposicions que ens ha explicat?
Sí, el sistema que fem és una convocatòria oberta que vam fer a la tardor de l'any passat i en la qual s'apunten, bueno, ens envien les propostes que vulguin, no? Llavors, en aquest sentit, aquest any vam rebre 70 propostes expositives i hi va haver un jurat que és alien, que no és, forma part de la, de l'associació, que són fotògrafs una mica coneguts, i van escollir-ne segons tenint en compte el número d'espais que tenim per poder oferir. I en aquest cas, en aquest any, ens van ser 12 exposicions que es van escollir amb aquestes 70 propostes, i aleshores després tenim el complement fins a les 15, són 3 exposicions convidades, que també és una cosa que fem cada any normalment. Hi ha una part molt important que són escollits per un jurat, i després és un 2-3 exposicions convidades per nosaltres.
Ara ho deia, ja tenim exposicions al Museu de la Mediterrània, a la Fundació Vilacases, a la Capella de Sant Antoni, Fundació Mascort i al Convent dels Agustins, tot això a Torroella, però també al Castell Palau de la Bisbal, al Centre Cívic d'Ullà i al Centre Cultural de la Mercè de Girona. Si m'hagués de recomanar dues exposicions d'aquestes que són indispensables, amb quines podríem quedar?
Bueno.
Difícil, eh?
No, sí, és complicat. Jo no m'agradaria dir ara aquest sí i aquest no. Totes hi ha temàtiques molt diverses, no?, en totes aquestes 15 exposicions, i ja des del reportatge fins a fotos de natura, a treballs de caire més personal, més íntim, i d'això, jo... Sí, s'ha de venir a veure les posicions, que les vegin totes i després que cada un es quedi amb la sensació que li, de la que li agradi més. Jo no m'atreviria a dir cap exposició en concret.
De seguida parlem hauríem de parlar també, evidentment, de les activitats de la programació, perquè no només hi ha les exposicions, sinó que avui mateix es fa la inauguració a les 6 de la tarda a la Mediterrània, no? Al Museu de la Mediterrània.
Sí. A les 6 de la tarda hi haurà l'acte inaugural, que hi ha les autoritats de tots els que ens donen suport amb aquest festival. En aquest cas són bàsicament l'Ajuntament de Torroella, la Diputació, l'Ajuntament d'Ullà i l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà. Són els que ens recolzen amb aquest festival, no? Després hi haurà tots segurament bona part dels fotògrafs que es posen estan aquí, estaran ja aquest vespre, i convidar a tot el que pugui venir, malgrat el confinament comarcal, pues, a tot el que vulgui venir, pues, que vingui.
És un dels privilegis que tenim els baix empordanesos aquests dies, poder tenir aquestes exposicions només per nosaltres.
Sí, això és un privilegi que s'ha d'aprofitar, perquè si no, ja prou malament està tot plegat, no? I el confinament comarcal ens limitarà bastant el número de visites i tot, perquè sempre ve gent de fora, clar, també, de la comarca. Doncs, ara, com a mínim, que quedi aquestes exposicions per tots els de la comarca i que la puguem disfrutar, ja està.
I demà, de fet, tenim un dels plats forts, que és la Fira d'Editorials i Autors al Passeig de Catalunya de Torroella.
Sí, però amb això t'he de dir que s'ha anul·lat, és una de les coses més... Sí, s'ha anul·lat perquè, amb el confinament ha sigut la gota que ha fet decidir de deixar-ho córrer, perquè primera que hi havia l'amenaça de pluja durant tot el dia de demà, per la qual ja desllueix bastant, perquè les carpes estaven situades, havien d'estar situades en el Passeig de Catalunya, a l'aire lliure, no? Llavors, tot i així ens havíem buscat un racó allà al Convent dels Agustins per fer-ho, però llavors amb la història del confinament finalment hem decidit que perquè quedés una cosa que fos molt deslluïda, valia més deixar-ho córrer i mira, ja ho farem d'aquí 2 anys més i ja està.
Doncs,
la majoria dels participants venen de fora.
El que sí que tenim són les exposicions que podem gaudir a partir d'avui mateix a diversos punts de tot l'Empordanet. 15 exposicions. Vicent Rovira, gràcies per passar avui pel Supermatí per parlar del Festival Mirades i gràcies també per la confiança en Ràdio Capital.
Sí, només dic gràcies a vosaltres per tenir l'interès. Només dir-vos que a part de la inauguració avui també hi ha una xerrada d'un llibre de fotografia de la beca guanyadora que convoquem també cada dos anys i que demà també hi ha presentacions de llibres importants i entre ells hi haurà a la tarda en Joan Font Coberta i presentarà el seu últim treball, també hi ha l'Àlex Llobet que presenta el seu últim treball i bueno, que hi ha una activitat, totes estan concentrades en aquest dissabte i avui.
I per cert, deixi'm fer una reivindicació que no sé si vostè comparteix, imagino que sí, que és el salconduit cultural, que és el fet de que poder visitar una exposició, poder anar a un acte cultural, si la cultura és un esdeveniment essencial, hauria de permetre doncs moure's arreu del país, igual que es permet amb moltes altres activitats.
Sí, i tant, que estic d'acord.
Això és evident.
Em sembla que seria important. Sí. Molt bé.
Doncs gràcies i seguirem de prop aquest Festival Mirades.
D'acord, gràcies a vosaltres.
També,
bon dia.
Adéu, bon dia. Doncs seguim al Supermatí i expliquem notícies. Per exemple, us explicarem la història d'amor macabre que va conduir a la detenció ahir d'un home a Jafra que portava un cadàver al seient del copilot, i també parlarem de l'acord entre l'Ajuntament de Castell de Calonge i Sant Antoni i la policia local, que ja han acabat el conflicte laboral que tenien des de feia bastants mesos. Bé, ja sabeu, haureu sentit a tot arreu, l'home detingut ahir al migdia per circular més de 30 quilòmetres contra direcció a l'Empordà, duia un cadàver al copilot. La principal hipòtesi de la policia és que la parella, aquesta era una parella de 88 i 66 anys, suïssos, que estava fent un darrer viatge de comiat. I quan estava fent aquest darrer viatge va morir l'home de 88 anys. El conductor circulava per l'autopista i va trobar-se un control policial al Voló, prop de la frontera. Fugint d'un control de la gendarmeria, va entrar en territori espanyol, va circular la P7 més de 30 quilòmetres i el van acabar detenint. Quan els agents dels Mossos d'Esquadra van inspeccionar el vehicle, van trobar-hi un cadàver al seient de l'acompanyant. Els dos homes mantenien una relació sentimental i es creu que el més gran estava greument malalt i va morir durant aquest darrer viatge de comiat. Fons de la investigació apunten que haurien passat per Madrid, per Vilafranca del Penedès, entre altres punts, i ara ens explica de seguida l'Anna Salvador com va anar aquesta detenció, perquè finalment el van acabar detenint a l'altura de Jafra. Anna.
Cap a 11:45 del matí, un vehicle que circulava en sentit nord per l'autopista i estava a punt de passar la frontera va girar cua de cop. Des d'allà i fins a sortir de 5, la que porta a l'escala, el cotxe va anar en contradirecció, fins que va sortir de l'autopista i va començar a enfilar carreteres secundàries. Els Mossos d'Esquadra, que van desplegar diverses patrulles per interceptar-lo, el van poder atrapar a l'alçada de Jafra. Allà el conductor va tenir un accident i va sortir de la carretera. Després del sinistre, els agents van descobrir que el conductor viatjava amb un cadàver d'un home de 88 anys al seient del copilot. Segons fonts properes al cas, estava tapat amb una manta.
I ara parlem de l'acusat de matar el seu germà a cops de crossa a Palafrugell. Doncs bé, els investigadors afirmen que la primera versió de l'acusat, ho han explicat en el judici que s'està fent aquests dies, aquesta primera versió no quadrava.
Al matí del 24 d'agost del 2018, l'acusat de matar el germà a cops de crossa a Palafrugell va anar a demanar ajuda a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, dient que quan s'havia aixecat havia trobat la víctima estesa a terra. Fins al domicili va anar una patrulla de la policia local que ja va sospitar que es tractava d'una mort violenta per la quantitat quantitat de sang que hi havia. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos de Girona es va fer càrrec del cas i al judici un dels investigadors ha afirmat que de seguida es van adonar que la primera versió de l'acusat, és a dir, de trobar-se el seu germà a terra ja mort, no quadrava amb l'escena del crim. Va ser durant la reconstrucció que el processat va confessar que s'havia embarallat i l'havia colpejat amb la crossa.
Hi ha acord entre la policia local de Calonge i Sant Antoni i l'Ajuntament. Més detalls, Paula Balcebre.
Així és, després de 2 mesos de disputes entre la policia local de Calonge i Sant Antoni i l'Ajuntament del municipi per l'excés d'hores que feien els agents, s'ha arribat a un acord mutu. Al febrer de 2021, el sindicat de funcionaris demanava la retribució de les hores extra i la va seguir una protesta dels agents, que van deixar de fer hores suplementàries fins que la situació es resolgués. Finalment s'ha arribat a un conveni de mutu acord on es milloren les condicions laborals de la policia local i es compensa aquest excés de jornada laboral. Rafa Sánchez, president del sindicat de funcionaris, explica que estan molt satisfets amb l'acord i que veuen amb bons ulls l'arribada de nous convenis.
Pensamos desde CESIF que es un buen acuerdo y estamos esperanzados porque en dicha mesa el alcalde nos indicó que podría ser el principio de otra serie de acuerdos.
Doncs aquesta és la bona notícia que us expliquem avui, que s'ha acabat la conflictivitat laboral a la policia de Calonge. Marxem cap a Torroella de Montgrí. I és que l'AMPA podrà recórrer contra la privatització del menjador de l'escola Guillem de Montgrí, Sandrín.
Així és, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha donat la raó a l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes de l'Escola Guillem de Montgrí. Segons informa el punt d'avui, l'AMPA podrà doncs recórrer contra la privatització del servei de menjador de l'escola, cosa que havia estat decidida pel Consell Comarcal del Baix Empordà. Així ho han anunciat advocats Arelles als lletrats que els representen. Cal recordar que el gener passat el Consell del Baix Empordà ja havia obert la possibilitat que l'AMPA es fes càrrec de la gestió del menjador a partir d'aquest curs i pogués així excloure el menjador del migdia del nou plec d'escoles del nord de la comarca.
A Pals, tot a punt perquè comenci la nova edició de Pals i la cuina de l'arròs. És la campanya gastronòmica per excel·lència Pals. El 2020 es va haver de cancel·lar a causa de la pandèmia, però aquest any la campanya torna amb la seva 27a edició, Anna.
Exacte, davant la situació sanitària...
No és aquest el tall que volem escoltar, ara sí que l'escoltarem.
Sí, tot i les complicacions que segueix causant el coronavirus, l'Ajuntament de Pals ha decidit tirar endavant aquesta 27a edició. Serà entre el 15 d'abril i el 16 de maig. Com sempre, els restaurants participants prepararan un menú especial amb l'arròs de Pals com a plat principal. La regidora de Promoció Econòmica de l'Ajuntament, Sílvia Monart, ha explicat a Ràdio Capital que l'objectiu és acostar el públic a les tradicions i a la història del municipi. Per això recorda que la campanya va també més enllà dels restaurants.
Que per tant doncs, té molt més a part de tastar aquest arròs cuinat en els nostres restaurants, té molt més a veure com són els camps d'arròs i tot el que envolta aquest món. Tenim uns entorns privilegiats i podem gaudir no només de el que deia, no només del plat d'arròs, sinó que es poden gaudir de visites guiades, passejos pels camps d'arròs, etc.
Com mencionàvem ara, les dificultats que causa el virus, l'última dificultat és el confinament comarcal. Com afecta això a Pals i la cuina de l'arròs?
Doncs Sílvia Monar explica que tenen confiança en que al llarg de les setmanes les restriccions es vagin afluixant. A més, també esperen una bona resposta de la gent de la comarca.
Esperem doncs, que sigui un èxit, si més no, doncs, que la gent que d'aquí als voltants que vulgui gaudir-ne doncs, pugui fer-ho igualment i puguem gaudir doncs, una mica de tot el que ens envolta.
Gràcies, Anna. I avui s'entrega la medalla a les persones que han lluitat contra el coronavirus. Disculpeu, avui no. És demà dissabte a Palafrugell. Explica'ns-ho, Paula. Aviam si
sí,
tenim la Paula connectada. Estem tenint problemes amb les connexions. Aviam, Paula, ara endavant. No, sí. No és aquesta la connexió que volem tenir. Activeu-me la connexió amb la Paula, sisplau. La tenim? Vinga, doncs endavant, Paula.
Exacte, davant la situació sanitària i social sorgida amb la pandèmia, l'Ajuntament de Palafrugell vol reconèixer amb la màxima distinció tota la gent que ha estat i està a primera línia de la lluita contra la Covid-19. El proper dissabte 10 d'abril a les 6 de la tarda tindrà lloc l'acte d'entrega simbòlic de la Medalla d'Honor de la Vila, en un acte d'aforament limitat que seguirà totes les mesures sanitàries i que només assistiran els representants de les entitats homenatjades i les autoritats del municipi. La resta de gent el podrà seguir en directe a través de la web de l'Ajuntament. En aquest acte també es farà un homenatge en record a totes les víctimes i s'instal·larà una placa entre la plaça de Can Màrio i l'Ermengarda en record a totes les víctimes de la Covid al municipi.
I un altre homenatge, en aquest cas, a Josep Pallach. Fa la Bisbal, aquest acte d'homenatge al polític i pedagog Josep Pallach. Podem connectar amb en Sergi Villena.
Sí, un any més tard del previst, degut a l'ajornament de l'any passat a causa de la pandèmia, la Bisbal inicia un seguit d'activitats que commemoren el centenari del naixement de Josep Pallach. Els actes començaran avui divendres a les 8 del vespre amb la inauguració al Castell Palau de l'exposició titulada Josep Pallach per l'educació i el compromís social. L'event inclourà una taula rodona amb la presència de l'alcalde del municipi, Enric Marquès, la regidora d'ensenyament, Laia Torruella, el president de la Fundació Pallach, Josep Maria Soler, i l'exregidor de l'Ajuntament de Palafrugell, Toni Rocafull. La mostra es podrà visitar fins al proper 3 de maig i el seguit d'actes commemoratius culminaran amb la projecció del documental Memòries d'exili, Teresa Jové. Aquest reportatge sobre la figura de qui va ser la dona de Pallach, Teresa Jové, es podrà veure el dijous 29 d'abril a les 8 del vespre al Teatre Mundial de la Bisbal.
Quina ha estat la contribució de Josep Pallach a nivell pedagògic i polític?
Pallach, molt vinculat al Baix Empordà i especialment a Begur, on fou enterrat, va néixer a Figueres el 1920. Des de ben jove es va implicar en qüestions polítiques, juntament amb la seva faceta de pedagog i mestre, i va fundar el Partit Socialista de Catalunya, del qual en va ser secretari general fins a la seva mort el 1977. El seu llegat va ser molt important en l'àmbit de l'ensenyament. Pallach defensava un model d'ensenyança transversal i cooperatiu, que continua sent a dia d'avui un repte per a la comunitat educativa.
Dos minuts i mig i tres quarts de nou del matí. L'Ajuntament de Palafrugell ha començat a repartir nous cubells pels residus després de la presentació del nou calendari de porta a porta que entra en vigor el pròxim 19 d'abril. Els canvis afectaran quasi 2.000 habitatges del centre de Palafrugell. Eugènia.
Així ho ha informat la Ràdio Municipal de Palafrugell. A més de repartir els cubells de reciclatge, la caseta de qualitat urbana proporciona informació a la ciutadania sobre el funcionament del nou calendari. Els cubells estan disponibles per la seva recollida per tots i totes aquelles ciutadanes que encara no el tenen o bé que l'han perdut. Només cal indicar el nom del carrer, de qui el recull i el número d'habitatge.
Doncs ja ho sabeu, important això pel que fa a la recollida porta a porta. I ara una notícia d'esports. Aquest cap de setmana, Palamós es convertirà en la seu de la segona regata de la Kutisark FKSS, la prova internacional de kitesurf, el surf d'estel, que s'inclou en el circuit de referència a Europa de Fórmula Kite. Això vol dir que les principals estrelles internacionals del kitesurf competiran aquest cap de setmana a la badia del municipi del Baix Empordà.
El director del circuit Cati Sark Fórmula Kite, Sergio Smith, ha explicat a Ràdio Palamós que malgrat es tracti d'un circuit europeu es pot equiparar a un campionat del món.
Y donde seguro que vamos, estamos viendo ya los regatistas que, de muchos países que van a participar en las próximas Olimpiadas de París 2024. Sobre todo están los rusos, están los polacos, está la campeona de Europa, que es polaca, Denis Taradin, que es el ruso, que es el actual campeón del circuito y que ganó también en Palma de Mallorca, todo el equipo israelita, franceses, portugueses.
Ja ho heu sentit, són més de mig centenar de regatistes internacionals que de 10 nacionalitats diferents que es donaran cita a la platja Gran de Palamós per disputar aquesta prova nàutica, entre els quals es destaca el francès Theo de Remacourt, actualment el número 3 del món en l'especialitat. Al costat d'aquest esportista estarà el rus Denis Taradin, l'actual campió de la Kutisark FKSS, i els equips gairebé el complet de Polònia i Israel. Aquesta prova comptarà també amb tots els integrants de la secció espanyola, amb Alejandro Climent al capdavant.
Pel que fa a la prova femenina, la gran favorita és la polonesa Julia Damasiewicz, que lluitarà per mantenir la seva hegemonia, ja que porta 4 victòries consecutives a la Kutisark FKS.
Al costat d'ella arriba a Palamós l'11 vegades campiona del món del surf d'estel, Gisela Pulido, que competirà per primera vegada en l'especialitat de Fórmula Kite, amb la qual aspira a representar Espanya en els Jocs de París del 2024. Les proves comencen avui, d'aquí molt poqueta, al matí, amb la jornada d'entrenaments oficials, mentre que les regates puntuables per la classificació final es disputaran el dissabte i el diumenge. L'accés del públic a la platja serà obert i l'organització ubicarà el camp de regates el més a prop possible de la platja Gran perquè es puguin seguir les regates d'aquest espectacular i dinàmic esport.
Doncs nosaltres de seguida tornem i ho farem parlant de la recomanació que ha fet l'Ajuntament de la Bisbal de no portar els gossos sense lligar a la llera del riu, més enllà del riu d'Aró, més enllà del Pont Vell.
La millor varietat musical d'una sola ràdio.
La ràdio de l'Empordà. Ràdio.
Tots els divendres tens una cita importantíssima amb Feel the Music i l'Albert Gómez. La millor música caos, deep caos, trends, dance, remember, italo disco. Feel the Music, divendres, d'11 de la nit a 2 de la matinada, a Ràdio Capital de l'Empordà, amb l'Albert Gómez. No t'ho perdis. 20 anys fent Empordà. 20 anys fent Ràdio Capital.
Soc Carles Motes, soc l'alcalde de Sant Feliu de Guíxols. Vull aprofitar aquesta oportunitat per felicitar a Ràdio Capital per els seus 20 anys i encoratjar-vos a que continueu la vostra labor informativa durant molts anys més. Felicitats i sempre endavant.
Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà.
20 anys. Hi ha una ràdio tranquil·la, una ràdio propera, una ràdio diferent, una ràdio premium. 24 hores de música alternativa, relaxada, diferent. 24 hores de cançons que no sonen mai a cap altra ràdio i que no les escoltes, les sents. Entra a radiocapital.cat i escolta Empordà Premium Ràdio. Sona diferent. Viu-la intensament. La millor varietat musical en una sola ràdio.
La ràdio de l'Empordà.
Ràdio.
Passant pràcticament 4 minuts de 3 quarts de 9 del matí. Seguim al supermatí de Ràdio Capital. L'àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament de la Bisbal ha demanat a tots els que passegin els gossos, tothom que passegi els gossos pel municipi, que l'ha lligat també a la llera del riu d'Aró. I es demana no portar els gossos aigües amunt del Pont Vell, perquè hi ha ànecs i altres animals que utilitzen les basses i els seus entorns per niar i criar. I volem aprofitar aquesta recomanació, aquesta alerta que ha llançat l'àrea del medi ambient de l'Ajuntament per parlar, potser, d'una qüestió que no és prou coneguda, que és la varietat de la fauna que hi ha a la llera del riu d'Aró. I ho fem amb el tècnic de medi ambient de la Bisbal, en Jordi Vicenç, a qui podem saludar a aquesta hora del matí al supermatí de Ràdio Capital. Jordi Vicenç, bon dia.
Bon dia.
Volíem saber això, quins animals estan criant, niant i criant ara mateix al riu d'Aró?
Bé, el riu d'Aró és un riu intermitent de caire mediterrani que té unes característiques força especials per la seva aquesta itineritat d'aigües, que hi ha èpoques de l'any que té molta aigua i hi ha èpoques de l'any que no té aigua. Això li permet albergar refugi a una sèrie de fauna força interessant, des d'espècies aquàtiques com els ànecs,
o els bones pescaires i d'altres, però també d'una fauna d'amfibis molt interessant i que realment hi ha molta diversitat i de peixos, fins i tot s'ha vist o s'ha observat que a vegades hi ha la llúdrica també passejant per aquí. Per tant, el que ens interessa és que si algú passeja el gos per la llera, sobretot a les zones que hi ha aigua doncs estancada o aigua corrent, doncs que el tingui controlat, perquè els cabros ho espanten a la fauna. I si van desdicats encara és pitjor, perquè poden doncs agafar algun ànec o alguna o altres espècies i espantar-los. Només es tracta d'una recomanació, ja que considerem que és una zona força delicada des del punt de vista ecològic, i per tant és posar una mica d'atenció en aquest tema. A veure, hi ha molts llocs per passejar gossos, a la via urbana sempre s'han de portar lligats perquè així s'ho regula l'ordenança, però molta gent quan va al medi natural els deixa lliures perquè puguin córrer per allà. Però esclar, considerem que la zona del riu és delicada precisament per la fauna que hi ha, i ara és l'època de nidificació de moltes aus aquàtiques i també és l'època en què hi ha la reproducció dels amfibis. Clar, això fem aquesta recomanació des de l'Ajuntament.
Clar, això és important perquè segurament no tenim consciència del que està passant al nostre entorn a nivell de fauna, no?
Sí, bueno, hi ha molt de desconeixement. A vegades es pensem que per ser que estigui el riu sec o tingui només bases que no hi ha res, i no és així. Realment hi ha molta diversitat a les zones que hi ha aigua, són zones que hi ha molta riquesa biològica, i encara que no ho veiem visualment, sí que hi ha molta fauna amagada pel riu. I sobretot, quan més te'n vas fora de la zona urbana és quan hi ha més fauna, perquè també hi ha més quantitat d'aigua, sobretot aigües amunt del Pont Vell cap a direcció de Barres, per dir-ho així. Per això intentem que la gent respecti la fauna, i si realment passeja el gos, millor que no ho faci per la llera, que ho faci per les motes o pels camins habilitats que hi ha al voltant del riu.
Això passa...
El que passa que com a...
Sí.
Digues.
No, digui, perdona.
No, que fa poc temps hem posat un col·lector, hem arreglat un col·lector que passa per dins de la llera i hem una mica descentrat el riu, i ara sembla que és molt més fàcil passejar-hi perquè no hi ha tantes ni herbes ni arbustos, i sembla que convida la gent a passejar per la llera, però realment la llera no és el millor lloc per passejar els gossos, que hi ha altres alternatives millor.
Clar, i això passa tot l'any.
Per això hem fet aquesta recomanació.
Aquesta nidificació, aquest moment en què s'ha d'anar amb especial compte, això passa tot l'any? És una advertència que hauria de durar
no,
tot l'any o només en aquestes dates?
Principalment és aquesta l'època, la primavera, que és quan hi ha la reproducció de la major part de la bifauna i dels amfibis, per exemple. Per tant, també és el moment més delicat. Fins i tot l'ACA, que és l'Agència Catalana de l'Aigua, podria fer actuacions a les lleres durant aquest període de reproducció, perquè és un període delicat, que a vegades podem atar un marge i aquell marge podria haver uns ànecs que estan allà amagats o altres ocells, no? I per tant es considera que és important que durant aquest període primaveral no s'actuï i no es facin actuacions a les lleres dels rius.
Clar, això i no es faran, entenc.
Okay.
Que dic que no es fan.
No, a veure. No, normalment hi ha una prohibició d'afectacions a les lleres durant aquesta època. Mm-hmm. En tot cas, les afectacions s'han de fer la resta de l'any, però no. Especialment aquesta època és molt delicada, ja dic, pel tema reproductiu de les aus aquàtiques i també de l'esclat de... És l'època que ara comencen a sortir els capgrossos a l'aigua, i és l'època de metamorfosi de les granotes, dels gripaus que hi ha dins a l'aigua dels zones com el Daró.
L'any passat, ara deia, això passa primavera, l'any passat vau notar si els animals estaven més tranquils per culpa del confinament?
Home, això és difícil. Segurament que sí que estaven més tranquils, perquè com no hi havia gaire mobilitat, fins i tot a dins el carrer i així, es veia molta més fauna que altres vegades. Suposo que al no haver-hi tant de moviment, evidentment, la fauna s'atreveix més fins i tot a entrar a les zones urbanes. Això és lògic. Clar, vull dir, si realment abandonéssim les ciutats, les espècies de fauna del voltant invadirien la ciutat. Això és un procés, sí, sí. Això ha passat aquí i tot arreu.
Sí que ho notàvem l'any passat, amb el confinament, durant el confinament dur, que no circulaven cotxes, els veïns de la Bisbal sí que vam tenir la sort de poder sentir molts més ocells dels que estem habituats.
Evidentment, el no haver-hi trànsit rodat, sobretot de vehicles, que fan molt de soroll,
clar, tens la percepció de que no de sentir els sons de, que envolta la natura. No vol dir que abans no hi siguin, sinó que abans t'ho tapaven tot els sorolls del trànsit rodat. I el desapareix aquest trànsit rodat, doncs, clar, és la percepció de que estàs més al món natural, a l'ambient natural. Mm-hmm. Però això ha passat aquí, a la Bisbal, sí, i tots els altres pobles de Catalunya.
Sí, sí. Doncs queda feta aquesta petició de no passejar els gossos aigües amunt del pont vell del riu d'Aró per aquesta importància biològica del que està passant ara mateix, que són el niament de moltes aus. Hem parlat amb el tècnic de medi ambient de la Bisbal, en Jordi Vicenç. Gràcies per passar avui pel Supermatí.
Molt bé, moltes gràcies.
I molt bon dia.
Bon dia.
I com sempre que és divendres, acabem el Supermatí fent un repàs de l'agenda cultural i lúdica d'aquest cap de setmana. Comencem el repàs dels actes amb en Roger Rams des de Palafrugell. Endavant, Roger.
Aquest dissabte a 8:15 del vespre el Vitel Espai Fòrum de Palafrugell acull la presentació del llibre 19-20 d'Helena Carreras, la guanyadora del 40è Premi de Novel·la Curta Just Carreró 2020. A més, hi intervindran Guillem Terribas, llibreter i activista, i Imma Merino, membre del jurat del Premi.
Ara cap a la Bisbal.
Dissabte a 8:00 PM al Teatre Mundial de la Bisbal s'interpreta l'obra de teatre Un tal Shakespeare, un espectacle d'humor multidisciplinari fruit d'un procés de creació que té com a punt de partida el clown i el bufó. El preu de les entrades és de 10 euros i les podreu comprar a la mateixa taquilla del teatre una estona abans de la funció.
I ara una proposta familiar a Torroella.
Sí, i és que diumenge l'Espai Ter de Torroella de Montgrí acull l'espectacle familiar Riu Riu Primavera Riu, on gaudireu d'una activitat familiar plena de colors, música i olors que us inspiraran l'esperit més primaveral. Hi haurà doble funció, una a 11:15 del matí i l'altra a 12:00 PM, i el preu de les entrades oscil·la entre els 4 i els 7 euros. Nosaltres ens tornem a escoltar el proper divendres aquí a Ràdio Capital amb tota l'agenda pel cap de setmana.
Gràcies, Roger. Deixeu-me recordar també que avui arrenca el Festival Mirades de Torroella de Montgrí, aquesta exposició de fotografies, aquest festival bianual de fotografia que organitza l'associació Foto Torroella i que es fa a diverses poblacions del Baix Empordà i també a Girona, on es difonen i s'exposen treballs d'artistes emergents escollits mitjançant una convocatòria pública. Fa un moment hem parlat amb el seu impulsor. I atenció, perquè també doncs, hi ha diverses activitats al llarg de tot d'aquest festival que arrenquen avui amb la inauguració d'aquest festival, xerrades sobre fotografies, presentació de llibres sobre fotografies, de tot per parlar del món de la fotografia aquests dies a Torroella de Montgrí, també a Ullà, també a la Bisbal i també a Girona. Acabarem el Supermatí d'avui fent un repàs a la previsió del temps amb l'Albert Aparicio. Endavant, Albert.
A les portes del cap de setmana avui ens espera un dia on la nuvolositat anirà guanyant terreny amb el pas de les hores i a la tarda el cel estarà ben tapat amb probabilitat d'algun plugim cap al final del dia i durant la propera matinada. La temperatura continuarà variant realment com una muntanya russa. Ahir, de fet, es va tornar a produir algunes gelades amb 0 graus a la Bisbal d'Empordà i gairebé un grau sota 0 a Torroella de Montgrí. Però ràpidament la temperatura va pujar fins als 18 graus de màxima, avui amb aquests valors màxims que quedaran més acotats entre els 16 i 17 graus a causa de la nuvolositat. I pel cap de setmana, dissabte, amb un estat de cel variable que intercalarà estones de més núvols amb estones de clarianes i diumenge, primera part del dia amb més sol i pujada de temperatura màxima al voltant dels 20 graus, o fins i tot es poden superar els 20 graus, però entre la tarda de diumenge i el matí de dilluns tornen la inestabilitat, els ruixats i una nova baixada de temperatura.
Déu-n'hi-do, i atenció a aquesta dada que deixava apuntada aquí l'Albert. Ahir vam tenir un meteo rècord, ara ens ho deia, a l'estació meteorològica de Torroella de Montgrí va haver un rècord de temperatura mínima per un mes d'abril. Vam estar a menys 0,7 graus centígrads a Torroella. Déu-n'hi-do. Doncs fins aquí el supermatí d'avui, són les 9. De seguida, la millor música del món amb l'Àlex Mata i nosaltres tornarem dilluns que ve. Tota l'actualitat del Baix Empordà la trobareu des d'ara i fins dilluns i durant tots els dies, les 24 hores del dia, a la nostra pàgina web que és radiocapital.cat. I recordeu que si entreu al nostre Instagram i al nostre TikTok trobareu també un informatiu aquest vespre audiovisual amb la nostra companya, la Nerea Cabello. Tornem dilluns, que vagi molt bé.